Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i benvinguts al Paraules de vida. Avui el nostre espai el dediquem a parlar de la física, també de la cosmologia, també de la poesia i de la religió. Ho farem amb l'ajuda d'en David Jou. Ell és poeta i físic que recentment ha publicat un llibre que té per títol Reescribiendo el Génesis, de la glòria de Dios al sabotaje del universo. Coneixerem els detalls d'aquesta obra d'en David Jou i d'altres que ha publicat durant l'últim any. D'aquí a molt poc el saludem. I com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat que ens acosta Francesc Romeu. Per tant, comença el Paraules de Vida d'avui diumenge 7 de desembre del 2008. I saludem en David Jou. David, molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Molt bon dia.
Què és el que trobem en aquest Reescribiendo el Génesis, de la glòria de Dios al sabotaje del universo?
Perquè trobem bàsicament una fascinació per les preguntes sobre l'origen de l'univers, i però en diverses èpoques. El Gènesi és una d'elles, després hi ha el Timeu d'en Plató, hi ha els gnòstics del segle I i segle II que veien el món, la creació del món, com un gran desastre, com un gran fracàs, la càbala de Girona, que després té influència sobre la càbala universal, Galileu escrivint els diàlegs sobre els dos màxims sistemes del món, Darwin escrivint sobre l'origen de la vida i Einstein escrivint sobre la cosmologia d'un univers finit, tancat en ell mateix. I aquestes 7 grans moments de la cosmologia, que són diferents maneres de mirar l'origen de l'univers, estan cadascuna d'elles relacionades en aquest llibre, se fa paral·lelisme amb una de les preguntes actuals. Per exemple, en el Gènesi, el tohu-bohu inicial, el desordre de les aigües inicials, el relaciono amb les fluctuacions del buit quàntic de la física moderna, la idea, el gust i el fulgor de la geometria d'en Plató la relaciona amb la geometria de les dimensions ocultes de les supercordes, les preocupacions dels gnòstics per la imperfecció del món la relaciona amb la ruptura de les simetries de les lleis físiques a mesura que l'univers es refreda, la preocupació dels cabalistes per als nombres bàsics de l'univers en relació amb les constants físiques de l'univers, i les preocupacions de Newton i de Galileu per la gravitació ara són la incògnita de la matèria fosca i formació de galàxies, la formació i l'origen de la vida i l'evolució de la vida de Darwin es reflecteixen en l'astrobiologia, i el dinamisme de l'espai d'Einstein es reflecteix en una de les incògnites actuals sobre l'energia fosca de l'univers. I així tenim aquesta panoràmica a l'hora històrica i a l'hora de frontera actual.
Mm-hmm. David, i a la nostra societat hi ha prou cultura quan parlem de l'origen de l'univers, de la cosmologia, de tot això que ens estàs explicant ara?
La veritat és que hi ha molta curiositat. No és que se'n sàpiga molt, però la curiositat per aquests temes sí que és molt viva. I en el meu llibre he procurat que no fos una cosa erudita, sinó la part històrica és pràcticament novel·lada. És a dir, jo m'imagino, em poso en el paper d'aquells sacerdots o d'aquell sacerdot que, de retorn de l'exili de Babilònia a Jerusalem, escriu el primer capítol del Gènesi i el posen començant el llibre del Gènesi, perquè antigament el llibre del Gènesi començava en l'actual segon capítol. Era la narració més antiga, una narració diferent de la narració dels 7 dies, una narració més confusa. En canvi, aquest sacerdot que torna de l'exili de Babilònia, torna amb una claredat d'idees i un ordre mental en una estructuració apoteòsica de l'origen de l'univers.
Uh-huh. David, i com es combina la faceta de poeta amb la de físic?
Bé, és que la física ens descobreix molta bellesa sobre el món. Clar, la física no és només fer càlculs, sinó la física és descobrir-nos una bellesa que hi ha en el cor de les coses, que hi ha en l'univers, que hi ha en els àtoms, que hi ha en les molècules, que hi ha en el dinamisme de la vida, que hi ha en totes les variacions de la matèria. I llavors, tal com nosaltres, quan mirem la naturalesa, ens sentim propensos a la poesia, també quan es mira des de la física, que és tornar a mirar la naturalesa, però no només des del sentiment, sinó també des de la raó, des del càlcul, també tens aquesta gran sensació de bellesa i llavors és lògic que t'inspiri la poesia.
Per tant, suposo que aquesta és una de les missions dels teus llibres, no? És a dir, explicar a través de la poesia qüestions que potser d'una altra manera ens poden semblar que siguin més feixugues.
Sí, efectivament, a través de la poesia no és que intentis explicar, però sí intentes sorprendre. I llavors aquesta sorpresa, si quedes t'obre la sorpresa que et causen les paraules, el que vols és que t'obri la sorpresa de les coses. Per exemple, un dels meus poemes estava relacionat amb la visió que tenim actualment de la nostra relació amb el cosmos. Nosaltres habitualment ens considerem molt petits en relació amb el cosmos, i és veritat. I quan mirem la immensitat del cosmos ens aclapara. Però d'altra banda, la cosmologia moderna ens diu que si el cosmos no fos tan gran com és, no podríem existir. I llavors això et sorprèn. Com pot ser que la immensitat del cosmos sigui una condició per a la meva existència? És fàcil d'entendre, perquè els àtoms que es formen s'han anat formant dintre d'estrelles per reaccions nuclears, això ha costat uns 4.000 o 5.000 milions d'anys, han hagut d'explotar aquestes estrelles, fer-se una segona generació d'estrelles, que ha costat 4 o 5.000 milions d'anys més, i després uns 4.000 milions d'anys més d'evolució biològica, i mentrestant l'univers s'està expandint a gairebé la velocitat de la llum. Llavors, clar, per força, si hi ha d'haver alguna espècie intel·ligent en l'univers, l'univers ha de ser immens. Uh-huh. I clar, llavors intentes això, doncs, dir-ho en poesia. Davant de la poesia del cel estrellat, no és només l'aclaparament, no és només la bellesa, sinó també aquesta proximitat que crea amb la immensitat del cosmos la consciència científica.
Uh-huh. David, has tingut alguna vegada problemes quan parlem de ciència, en aquest cas també de la física, amb els límits que s'estableixen o que a vegades des de la societat es volen establir amb la religió? Ets catòlic, ets practicant.
Sí.
No sé si has tingut en aquest cas alguna vegada no sé com dir-ho, que hi hagi hagut, se t'hagi plantejat algun problema.
No especialment. Els problemes més, de vegades doncs tens la sensació que potser segons quins sectors et deixen una mica de costat i no parlen tant de tu com potser es podria parlar, però bueno, és una cosa que tampoc no preocupa gaire, perquè com que fas el que t'agrada, tampoc no t'ho planteges si en podríem parlar més, si en podríem parlar menys. Tu tires a lo teu, cap als teus interessos, cap a una obertura, cap al cosmos, cap a la religió, i bé, ja està. I això no, jo personalment no he tingut problemes.
Uh-huh. Però el teu component religiós sí que és ben present a totes les teves obres, oi, David?
Sí, sempre hi està, no m'hi he amagat mai. Ara això no vol dir que totes les obres siguin estrictament religioses, però sempre hi ha algun vessant, però quan no d'una manera forçada, sinó d'una manera espontània. Quan et preguntes sobre el món en profunditat, acabes preguntant-te sobre Déu, sobre l'existència o inexistència de Déu, però és una pregunta que es planteja de manera naturalíssima. És a dir, que es planteja si al darrere de l'ordre natural hi ha un altre tipus d'ordre metafísic més profund que sostingui aquest ordre, que faci fer la realitat de les coses, una pregunta absolutament lògica. Ara, si vols limitar el teu interès científic a només allò que veus i no aprofundeixes en les lleis últimes, llavors aquesta qüestió ja no es presenta tan agudament.
Clar, tal i com comentes, no? Quan parlem de l'origen de la vida, de la nostra existència, sempre ens remet a l'existència de Déu, o com tu comentes, o no, per la gent que no hi cregui.
Sí, jo considero que l'existència de Déu és molt més probable que la meva existència, diguem-ne, fent un càlcul de probabilitats. Quan calculo la probabilitat de la meva existència és tan infinitesimal, tan petita, que llavors, en canvi, l'existència del món, vull dir, l'existència de Déu a mi em resulta ja immensament més gran que la probabilitat de la meva existència, fent càlculs de probabilitats.
David, tu com definiries la teva obra, la teva poesia?
O és simplement deixar-se portar per un diàleg amb el món, un diàleg fet alhora amb el sentiment, amb l'emoció i alhora amb la raó. I llavors doncs vas combinant raó, emoció, en alguns moments et deixes portar per la música de les paraules, en altre moment pel contingut, clar, i l'ideal és aquells moments en què aquesta preocupació de la raó, de per la intel·ligibilitat, es transforma en música de paraules i es transforma en bellesa d'imatges i en simplicitat d'imatges, i llavors arribes a l'expressió, arribes a la formulació de preguntes a través d'aquesta musicalitat de les paraules.
David, si haguessis de, per exemple, per gent que ens estigui escoltant i que potser totes aquestes qüestions, no de la religió, però sí de la física, de la sí. ciència, que diuen, això a mi em ve de lluny o no ho puc arribar a entendre. A través de les teves obres, que crec que són molt didàctiques, es podria arribar, i potser d'una manera planera i fàcil?
Home, t'enteres de quin és l'horitzó, és a dir, veus l'horitzó de les quines són les grans preguntes. Això sí, clar, que no pots comprendre en tot detall, és tot el que hi ha al darrere de cosa especialitzada, coneixement especialitzat, però, en canvi, aquí he procurat que tot aquest coneixement especialitzat no hi fos directament, dir, no s'interposés entre el lector i aquest horitzó, i de manera que tu és com si veiessis tot un perfil de muntanyes, que veiessis la neu, que passa que no saps si aquella muntanya és de granit, si aquella muntanya, diem-ne, és d'arenisca, aquestes coses hi ha més concretes, aquestes no les saps, però en canvi veus el gran perfil de muntanyes, el gran perfil d'idees, en aquest cas, que és el que pot ajudar-te a configurar la teva presència en el món d'una manera més documentada i més atenta a la realitat.
Uh-huh. Abans, David, parlaves de la Càbala de Girona.
Sí.
Creus que és prou coneguda?
Aquí no gaire, és a dir, jo la vaig conèixer a través d'una obra dels Estats Units, de Gershom Scholem, que és un dels màxims historiadors de la Càbala, i l'Universitat de Princeton va publicar un llibre que es deia The Origins of Kabbalah, en anglès, un llibre d'unes 450 pàgines, i la meitat del llibre estava dedicat a la Càbala de Girona. Amb això ja està tot dit, és a dir, no és que ho digui jo, és un senyor, un dels màxims historiadors de la Càbala, estudia aquests orígens medievals de la Càbala, i la meitat del llibre és dedicat a Girona, doncs ja està. El que passa aquí no ho coneixem, aquí només sabem que a Girona hi ha un call i que allà hi havia uns cabalistes molt simpàtics, però no sabem la seva influència intel·lectual. Pensem que són contemporanis de Llull, hi ha algunes idees que tenen en comú un sentit combinatori del món, un interès per la versió, per la dimensió religiosa del món, i seria molt curiós, així com parlem de Llull, que té una gran importància perquè a més és poeta i és creador de la llengua catalana, però aquesta gent en hebreu també van fer una obra molt interessant.
Uh-huh. David, per acabar, aquest és l'últim llibre que has publicat, el Reescribiendo el Génesis, sí. Però per Sant Jordi vas presentar un altre, Déu, Cosmos, Caos, oi?
Efectivament, i aquell llibre era més explícitament religiós, és a dir, era subtitulat Horitzons entre ciència i religió, i llavors allà també acabava amb una sèrie de poemes comentats i parlava de coses com quina mena de possibilitats hi ha de relacions entre Déu i el món, d'acció entre Déu i el món a través de la ciència moderna, quina és la nostra situació humans en el cosmos, quines dimensions còsmiques tenim, quines repercussions teològiques tenen les revolucions científiques, com la ciència i la tecnologia afecten la vivència religiosa, atenuant-la o estimulant-la, i llavors, i com aquesta mena de preguntes sobre la dimensió científica estan en grans obres literàries com la Divina Comèdia, el Paradís Perdut del Newton o l'obra del Teilhard de Chardin.
Doncs David, ja no tenim més temps, però gràcies per haver estat aquí amb nosaltres al Paraules de Vida per atendre la trucada de Catalunya Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
El protagonista, a la recta final del Paraules de Vida, és en Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Mira, són esgarrifoses les dades que s'han publicat aquesta setmana sobre un augment extremadament considerable de la xifra d'avortaments que es practiquen a Espanya. Una de cada 100 dones, de 15 a 44 anys, que és el període considerat com a fèrtil per una dona, va avortar a Espanya l'any 2007. La xifra, que no ha parat de créixer des de la despenalització de l'avortament al 1985, s'ha duplicat en l'última dècada. L'any passat va augmentar en gairebé el 10% segons dades recopilades pel Ministeri de Sanitat. Hi va haver 112.138 casos. Aquestes dades han aixecat moltes preguntes. Es fa servir l'avortament com un mètode anticonceptiu més? Aquestes dades justament s'han fet públiques en ple debat parlamentari sobre una nova llei de l'avortament, però tothom coincideix en assenyalar que el fracàs o la solució no és el d'una llei, sinó que es tracta del fracàs de la informació i la formació. Això fins i tot ho reconeix el Ministeri de Sanitat que dirigeix el ministre Bernat Sòria i que presentarà ben aviat una estratègia amb el focus centrat en els adolescents i els immigrants. El secretari general de Sanitat, José Martínez Olmos, va justificar aquest enfocament per l'augment del 17% que va registrar l'any passat el nombre d'avortaments entre les adolescents i les joves menors de 24 anys, així com per la constatació que el 20% d'elles no sempre utilitzen mètodes anticonceptius. Intentarem conscienciar els joves i implicar-hi els pares i els educadors, deia. L'assignatura d'Educació per la Ciutadania podria ser aprofitable, va proposar Martínez Olmos, principal responsable aquesta setmana de Sanitat, a causa de l'absència de Sòria, casualment de viatge per la Xina. El secretari general també va considerar decisiva l'educació sexual rebuda dins de la família. A vegades falla estrepitosament. Els pares no han de tenir gens de por de parlar de la sexualitat i de l'anticoncepció, van defensar. Per Isabel Serrano, ginecòloga i presidenta de la Federació Estatal de Planificació Familiar, l'avortament és conseqüència d'un fracàs assistencial, però també educatiu. L'educació transversal i la classe de ciutadania són insuficients. Cal una assignatura d'educació sexual amb aquest nom, sense embuts i de manera clara com a Holanda, va reclamar. Serrano va apuntar altres carències. No hi ha prou centres de planificació familiar i el preu de la contracepció, uns 20 euros mensuals, és massa elevat per la població més vulnerable, joves i immigrants. La demògrafa del CSIC, Margarita Delgado, va insistir que la consciència del risc que suposa una relació sexual de cara a un embaràs no desitjat no està prou arrelada entre els joves. L'experta va recalcar que l'avortament no pot ser considerat com un mètode anticonceptiu i que les campanyes oficials tenen un efecte molt breu, sobretot quan es dirigeixen a edats més joves. Delgado ha ressaltat dues dades molt preocupants. Pel 13% de les menors de 20 anys era com a mínim el seu segon avortament i el 32,4% dels casos de les dones més grans d'aquesta edat ja havien sotmès almenys a una interrupció amb anterioritat. Fa falta molta tasca pedagògica, va dir ella. La taxa d'avortament, que és gairebé del 12% per cada 1.000 dones, situa Espanya al mig de la taula europea, molt per darrere del Regne Unit, que té gairebé un 19%, però molt al davant de països com Holanda, Bèlgica i Alemanya, on al mateix temps que una llei és més permissiva, tenen una assignatura d'educació sexual en els seus plans d'estudi. Per aquest model advoca el Ministeri d'Igualtat en el seu lideratge del debat sobre la futura norma al Congrés. La titular del Ministeri d'Igualtat, Viviana Aído, ha afirmat aquesta setmana que les dades mostren la necessitat de reformar la llei actual en el sentit que la norma hauria d'incloure una estratègia d'educació sexual i preventiva per no arribar a una cosa tan traumàtica com és l'avortament. Curiosament, aquesta mateixa setmana, a la llibreria Claret, el sociòleg Javier Elzo va presentar el seu llibre La voz de los adolescentes i reconeixia, sense embuts, que nosaltres parlem massa sobre i dels joves, però no parlem amb els joves. Ell considera que, més que l'escola, és a casa on se'ls ha d'educar tant a veure com a viure la sexualitat, atès que les dades ens diuen que el 70% dels joves entre 15 i 18 anys ja han tingut relacions sexuals. Certament és preocupant i convé que en parlem i molt. Molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem la setmana que ve amb noves propostes aquí al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Enric Vidal. Que passeu una molt bona setmana. Adéu-siau.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard, Immaculada Concepció. Déu ha atorgat a Maria un paper molt important en la història de la salvació. Aquella noia de Natzaret fou escollida per Déu i rebé una missió cabdal, ser la mare del fill de Déu que s'encarnà en les seves entranyes virginals per obra de l'Esperit Sant. I tot això per la salvació de la humanitat. Déu, creador de l'home i de la dona, en la plenitud dels temps, vol assumir la naturalesa humana creada per ell i demana la col·laboració de Maria. Així s'entén millor la veritat de la fe cristiana sobre la Immaculada Concepció de Maria. Ella fou preservada de tota màcula de pecat original i enriquida amb la plenitud de la gràcia des del primer moment de la seva concepció. Aquest dogma fou proclamat pel papa Pius IX l'any 1854, fonamentant-se en la fe de l'Església sobre aquest misteri marià. Ve a la memòria aquella salutació de l'àngel a Maria per comunicar-li que Déu l'havia escollit per ser mare de Jesús. Li digué: Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és en tu. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. I també recordem en gust les paraules profètiques d'Elisabet a la seva salutació a Maria. Benaurada tu que has cregut, ets beneïda entre totes les dones. Maria fou immaculada perquè esdevindria mare del fill de Déu. Sant Sofroni, bisbe, deia a Maria en un sermó: sou realment beneïda entre les dones, perquè si per naturalesa fóreu dona, en realitat us convertireu en mare de Déu. Per això és bonic escoltar aquestes lloances que li dirigi Sant Anselm. O dona plena, avessada gràcia, totes les criatures reverdeixen pel desbordament de la vostra plenitud. O verge beneïda i més que beneïda, Déu que ho havia creat tot, va fer-se a si mateix en carn de Maria i així va refer tot el que ja s'havia fet. Poc després de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció, la Mare de Déu s'aparegué en diverses ocasions a una noia senzilla i pobra de la gruta de Lourdes i es presentà com la Immaculada Concepció. Els milions de pelegrins que visiten aquest santuari veuen gravades aquestes paraules en la imatge de la Mare Déu de Lourdes que presideix l'esplanada de la gruta. Déu va voler salvar el món per mitjà de la bellesa. Per això, en escollir la mare del seu fill, va fer Maria la més vella de les criatures, plena del seu amor i de la seva gràcia, sense màcula de pecat. Déu va voler que la Immaculada fos vella als seus ulls i perfecta davant la mirada dels homes. El papa Pau VI deia al filòsof cristià Jean Guiton: en Maria es realitzà la intenció divina de fer de l'ésser humà el reflex, la imatge, la fotografia, la semblança de Déu. I Déu ho va fer sense que deixés de ser dona, sense restar res a la seva feminitat. Al contrari, sublimant el seu amor, la seva delicadesa, la seva sensibilitat i la seva comunió íntima en Déu. En el cor de l'Advent pren relleu especial la figura de Maria de Natzaret, gràvida de la paraula de Déu. Ella l'ha acollida, aquesta paraula, en el seu cor de verge, i en el seu si maternal s'ha fet carn de salvació. Des d'aleshores, Déu és l'Emmanuel, el Déu que és amb nosaltres. Adéu-siau, i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.